Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda. Us informa Berta Torrades. L'incendi de Sanaüja, a la comarca de la Segarra, ha arribat a la carena de la Serra de les Valls. Tot i que n'ha disminuït la velocitat, el foc continua a aquesta hora cremant amb intensitat. Els bombers hi treballen repartits en una àrea de treball d'unes 40 hectàrees i ara hi ha una quarantena de dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions. El foc, recordem, ha començat en una zona de vegetació agrícola, ha afectat també un paller i s'ha propagat ràpidament cap a la massa forestal. Precisament fa un any, un gran incendi que també va afectar la Noguera i l'Urgell va deixar allà dos morts. Més notícies amb la Maria Guixà.
L'Iran exclou la possibilitat de firmar el preacord de pau amb els Estats Units les pròximes 24 hores i allunya així les expectatives creades pel Pakistan, que és el país que exerceix de mediador. Un portaveu del règim islamista ha demanat que no s'especuli amb la data i s'ha mostrat confiat que l'anomenat memoràndum d'entesa es pugui signar els propers dies. Ha atribuït l'espera a les reserves que, segons ha dit, hi ha l'altra part, és a dir, els Estats Units. Mentrestant, a les especulacions sobre la data s'hi han d'afegir les del contingut del text. L'Iran assegura que l'acord inclou el cessament de les hostilitats al Líban, però Israel ja ha avisat que no s'hi sent representat.
L'helicòpter dels bombers que ha reprès la recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses quan feia una excursió amb moto d'aigua amb uns amics no ha trobat encara cap pista nova. La policia investiga les circumstàncies de la desaparició i l'empresa que va llogar les motos d'aigua als tres adolescents per saber si complia amb la normativa. Recordem que la moto que portava el menor desaparegut la van trobar dijous a la platja de Pals, al Baix Empordà. El jove desaparegut formava part d'un grup que havia contractat una excursió guiada. Segons l'agència EFE, els investigadors han aconseguit recollir diverses versions amb contradiccions, tant de l'empresa com dels dos amics del menor, cosa que està complicant aclarir el que va succeir realment. La Guàrdia Civil continua la recerca amb el suport dels Mossos.
Les entitats ecologistes s'han concentrat avui davant la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació. Asseguren que són faraònics i que no responen ni a les necessitats del territori ni tampoc a les qüestions que els afecta a la gent de la zona. Han fet una performance per denunciar el model del Plater. Girona, Gerard Vilà.
La d'aquest dissabte no ha estat la primera i les entitats ecologistes ja adverteixen que no serà l'última de les protestes en contra de projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o el fotovoltaic de 90 hectàrees entre el Gironès i el Baix Empordà. Consideren que són opacs, que destrueixen el territori i amenacen la biodiversitat. Cristina Vila és membre de SOS Costa Brava.
Estem a favor de les energies renovables, però no a qualsevol preu ni a qualsevol manera. La transició energètica ha de ser compatible amb la protecció de la biodiversitat i dels espais naturals i, evidentment, del sol agrari. I, a més, s'ha d'escoltar el territori. El Plater, en cap cas, està escoltant el territori, sinó que està fent un desenvolupament de les energies renovables de forma massiva.
Per escenificar-ho, una cinquantena de membres de les entitats en té centralitzat l'arribada d'un multimilionari que aixecava dos projectes amb molins de vent i plaques fotovoltaiques just davant de la seu de la Generalitat a Girona.
Que no s'acabi l'estiu.
El Cabró Rock acomiada avui l'edició més multitudinària d'un festival que, entre ahir i avui, aplega 24 artistes dels Països Catalans a la zona esportiva de Vic, amb un aforament per 60.000 persones. També Figaflaues actua a les 3 de la matinada amb el concert que tanca el festival. A la jornada d'avui destaquen les actuacions de Sul, Axan Buston, Joan Dausà, La Gossa Sorda o La Fúmiga. Ahir, qui va fer embogir el públic va ser Oques Grasses, que jugava a casa i que va fer l'últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La banda zonenca que ha tancat la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que va fer embogir les 30.000 persones que van assistir al concert, l'últim abans de les 4 actuacions de comiat. Als esports, Alfons Corina, bona tarda.
Bona tarda. A les 6, el Barça juga a la semifinal de la Champions d'handbol contra l'Albor danès. A les 9 del vespre, l'Atlètic Barceloneta juga a la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. I a les 8, el Barça de bàsquet es pot classificar per la final de l'ACB si guanya el tercer partit al Tenerife. Aquests tres partits i la resta de l'actualitat esportiva els podeu seguir a partir d'ara al Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
El divan, el valor de la conversa.
No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
A Espanya tothom espera Lamine Yamal pel partit de dilluns contra Cap Verd. I Lamine fa gairebé dos mesos que no competeix, des del 22 d'abril, el dia que es va lesionar xutant aquell penal al Camp Nou contra el Celta. I ara molts culers, i és normal, tremolen per la impaciència roja a fer-lo jugar. El Mundial és el somni de tot jugador i dels Estats Units encara estan pendents de l'estrena de Lamine Yamal. Però és el Luis de la Fuente a qui li pertoca baixar la pilota a terra, respectar els tempos de recuperació i no córrer riscos, que aquest Mundial és molt llarg. La manera d'actuar del seleccionador espanyol en el passat no convida a l'optimisme, però no queda més remei que confiar-hi.
Tot Gira, amb David Clopés.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 11 de la nit obrim un cap de setmana total on passarà de tot, amb el Mundial en marxa i ja amb molta activitat diària. Tindrem també Final Four de la Champions d'handbol des de Colònia, avui amb les semifinals Barça-Olborg. Tindrem tercers partits, potser definitius, de les semifinals de la CB avui amb el Barça-Tenerife. Tenim gran premi de Fórmula 1 a Catalunya, avui amb els oficials que ja estan en marxa. I avui dissabte també hi afegim la final de la Champions de waterpolo amb l'Atlètic Barceloneta, preparat per fer història, i l'anada de la final de play-off d'ascens a segona amb el Sabadell a Zamora. I els del Tot Gira serem a tot arreu en una tarda d'esport, de ràdio i d'emocions. Benvinguts al Tot Gira.
Tot Gira 2303.
Els 11 titulars.
Vistaire, Xevi Soler, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest dissabte 13 de juny del 2026, el Barça busca un lloc a la final de la Champions d'handbol.
Serà a partir de les 6, juga la seva semifinal contra l'Olborg de Dinamarca. Ara en joc la primera entre el Fuxa i el Magdeburg, guanya de 2 al Fuxa.
I a Malta, l'Atlètic Barceloneta busca la seva segona Champions.
Parlem de waterpolo, els mariners juguen la final a les 9 contra el Prorreco italià.
En bàsquet, el Barça aspira a ser el primer finalista de l'ACB.
Juga a les 8, el tercer partit de de les semifinals a la pista del Tenerife amb 2-0 a favor de l'eliminatòria.
En un dia en què el circuit de Barcelona-Catalunya tornem a tenir ple.
Tornen les entrades venudes al sold out per al Gran Premi de Fórmula 1. Ara començaran els oficials que defineixen la graella per demà.
En futbol, el Sabadell a 2 partits de la segona divisió.
I avui té el primer anada de l'eliminatòria definitiva per pujar segon al camp del Zamora a partir de les 9.
El Mundial de Futbol, primer gran partit de l'edició d'aquest any.
Serà partit de la mitjanit, enfrontarà les seleccions del Brasil i el Marroc. També avui hi ha un Qatar-Suïssa a les 9, un Haití-Escòcia a les 3 de la matinada i una Austràlia-Turquia a les 6.
Primers minuts de les 24 hores de Le Mans.
Han començat a les 4 la mítica prova automobilística que ha començat a aquesta hora amb 3 catalans, Dani Juncadella, Àlex Riberas i Miquel Molina.
El Mundial Femení de Motos, caiguda aquest migdia de la catalana Paula Ramos.
Que sortia des de la pole en aquesta cursa al circuit de Misano. La victòria està per la líder del Mundial, Maria Herrera.
I segona prova del Mundial de Trial a l'aire lliure.
Ara mateix en marxa el trial d'Andorra. Toni Bou i Berta Bellan lideren la prova després de la primera volta.
Una altra victòria de Paula Blasi en ciclisme.
La ciclista d'Esplugues ha guanyat en solitari l'etapa reina del Tour femení dels Pirineus. És la nova líder.
Caiguda de Pol Sexes en una cursa a França.
I li deu haver passat factura perquè ara mateix en aquest final del Tour d'Alvèrnia, que abans era la Delfiner, està perdent mig minut respecte a Isaac del Toro amb el final a Gran Colombier.
I una de bàsquet de la Lliga Femenina, fitxatge del Cadí la Seu.
Arriba l'alè pivot alemanya Lina Sontag. És el quart fitxatge confirmat de les urgellenques.
Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Titular a xarxes.
La trucada de Donald Trump a Mauricio Pochettino ahir abans del debut de la selecció nord-americana al Mundial. Missatge d'ànims del president dels Estats Units. Li va dir al seu seleccionador que és un entrenador fantàstic, que té un gran equip i que té una gran oportunitat d'arribar a la final.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Estàs escoltant el Tot Gira.
No conozco esto.
20 temporades.
Congratulations.
19 anys fent ràdio esportiva en directe.
A la mort de Déu.
Amb David Clopés.
Que comenci la festa!
Tot Gira amb el Joan Arroyo i la Conchi Vecino al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Lautaro Quinteros i el Carles Morales al control central. De seguida anem cap al circuit per viure en directe les classificacions que ja han començat del Gran Premi de Fórmula 1 del nostre Gran Premi, el de Catalunya. Però abans us refresco el menú espectacular d'avui. 6 de la tarda, transmissió del Barça Olbor, semifinals de la Champions d'handbol. 8 del vespre, final... Bé, és una final perquè si juga el Barça el pas a la final de la CB. Tenerife-Barça, si guanya el Barça serà la final. Si guanyés Tenerife, tindríem quart partit. A les 9, final de la Champions de waterpolo. A Malta, l'Atlètic Barceloneta busca la seva segona Copa d'Europa. I també a les 9, Zamora-Sabadell. Transmissió de l'anada de l'ascens a la segona divisió. El futbol professional, Sabadell, a 2 partits de tornar al futbol professional. Un menú espectacular. I també seguirem a les 9 el primer partit de la jornada d'avui al Mundial. El grup B a Santa Clara, Califòrnia, Qatar-Suïssa. De seguida a les 5 marxarem als Estats Units i obrirem bloc mundial al Tot Gira amb la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada i l'Alberto Jogo. Parlarem del debut la matinada anterior d'una de les 3 anfitriones, els Estats Units de Pochettino, que han brillat en la golejada 4-1 contra el Paraguai. Arbusà, obrim com sempre en aquestes xarxes, avui amb temàtica mundial, el nostre compte d'X, x.com/totgira, us demanem precisament qui creieu que serà l'estrella d'aquest Mundial? Donem algunes opcions.
Sí, n'hem posat 3, però n'hi pot haver més. Hem posat Lamine Yamal, Mbappé, Olise o un altre. De moment hi ha empat entre Lamine Yamal i Mbappé, però podeu votar un altre i fins i tot també ens podeu dir qui és a les respostes en aquesta enquesta. x.com/totgira.
Molt bé, abans d'entrar al circuit i parlar d'aquests oficials de Fórmula 1 a Catalunya, marxem fins a Colònia perquè està en marxa, ja ho sabeu, la primera semifinal de la Champions d'handbol. Magdeburg, Füchse Berlín, és un duel entre dos equips alemanys, amb un bitllet per la final en joc. Ramon Salmurri, Sergi Camps, amb l'assistència tècnica del Dani Batxiller, Lances Arena, què tal, com esteu? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Clopés.
Molt bé, bona tarda.
Qui seria, Salmo, ara mateix el finalista?
Doncs mira, ara mateix estan empatats a 30. Magdeburg 30, Berlín 30.
Per tant, partit molt igualat, pel que expliques.
Sí, sí, partit igualadíssim. Són dos dels millors equips d'Europa, sense cap mena de dubte. El primer i segon classificat de la Bundesliga. I en el, durant el partit d'avui, fins ara, tot el partit ha estat el Füchse de Berlín, l'equip d'Aitor Ariño, per davant el marcador. Però ara, tot just, un parcial del Magdeburg. Ha igualat les coses. 30-30, un quart d'hora pel final.
Ara veig imatges, Sergi Camps, d'aquest Lanxess Arena. Clar, és la primera semifinal, són dos equips alemanys, és ple a vessar, no hi cap ni una agulla.
Mira, ens han donat l'assistència de fa poca estona, 20.000 persones, t'ho faig rodó, 20.000 i escaig persones avui a Lanxess Arena, ambient espectacular. Recomano a la gent que entri al Twitter del Tot Gira, també a Instagram del Tot Gira, i hem penjat alguns vídeos, algunes fotos de l'espectacle inicial a aquesta primera semifinal, i també un vídeo amb Elvira Morros, el nostre analista, doncs, explicant les claus d'aquest Barça-Alborg que començarà a les 6 de la tarda.
Perquè tornem a tenir un any més Elvira Morros, analista de luxe en aquesta Final Four de Colònia. L'hem deixat descansar i a partir de les 6 de la tarda serà amb nosaltres per fer la transmissió d'aquest Barça-Alborg. El Barça no el tenim ara mateix.
Doncs el tenim a l'hotel de concentració, però ja suposo que amb el xip de venir cap aquí al cap, perquè el partit comença a les 6 i amb un Barça en plenes condicions. Ja ho deia abans al Catalunya Migdia Esports. Mira, de fet, ha arribat el Barça, em diu el Salmo, em fa la senyal de la cobertura al Salmo. Ha arribat el Barça, està veient, de fet, aquest partit des d'un dels corners del pavelló. Un Barça, com dèiem a Catalunya Migdia Esports, amb tothom a lloc, perquè Jorge Sicusa, l'únic dubte, s'ha recuperat durant la setmana d'aquelles 15 que va patir als quarts de final de la Copa del Rei ara fa una setmana. Per tant, l'equip de Carlos Ortega al 100% per lluitar a les 6 per un lloc a la final contra l'Alborg danès.
Us heu trobat per ser afició del Barça aquí a Colònia?
Poca, poca. La veritat és que sempre és el poble de l'Astèrix i l'Obèlix, com dic sempre jo, perquè si t'hi fixes, si veieu la transmissió televisiva que farà d'aquest partit d'Esport 3, els veureu al córner esquerre amb el CAT, o la CAT, millor dit, doncs, coronant aquesta zona d'afició del Barça, però són àmplia minoria avui l'afició del Barça. Recordem que, lògicament, els alemanys sempre congreguen més gent i també l'Alborg danès doncs, també aplega més afició.
Salmo, actualitza el marcador d'aquesta primera semi.
31-31, per primera vegada el Magdeburg té pilota per situar-se per davant el marcador. Queden 13 minuts per acabar el partit.
Molt bé, de seguida torno i expliquem qui és el primer finalista. Esperem que sigui el rival del Barça a la final de Champions a les 6, aquest Barça-Alborg. Ara, cap al circuit.
Tornen els cotxes a casa. Els avançaments. L'adrenalina. La Fórmula 1 a casa.
S'acaba aquesta bogeria de Gran Premi. Victòria de Lewis Hamilton per davant de Max Verstappen en el Gran Premi de la Bogeria. Jo crec que és el Gran Premi més polèmic de les últimes temporades.
Des del 1991. El Gran Premi Barcelona-Catalunya al Tot Gira.
El Mundial de Fórmula 1 ha vingut a Catalunya de manera ininterrompuda des del 1991. 35 grans premis a Montmeló que no es van aturar ni per la pandèmia. Això ara canviarà, ja ho sabeu, l'any que ve comença l'alternança amb el Gran Premi d'Espà i Catalunya només ha assegurat els grans premis del 2028, del 2030 i del 32. A partir del 32 caldrà renegociar. Avui i demà, ampli desplegament del Tot Gira i Catalunya Ràdio per seguir el nostre Gran Premi. Avui els oficials i demà, ja us ho avanço, transmissió en directe des del circuit de tota la cursa. Ens hi posarem, per tant, demà a partir de les 3 de la tarda per fer aquesta transmissió. Vinga, entrem al circuit Barcelona-Catalunya. Oriol Rodríguez, què tal? Com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I som ara mateix a pocs segons perquè acabi la Q1 d'aquests oficials.
Sí, ara acabarà aquesta primera tanda de classificació. De fet, hi ha pilots que ja han fet una volta que els dona l'accés a la Q2, com el cas del Ferrari de Hamilton, que s'emportarà el millor registre, amb Russell, amb Leclerc, amb Antonelli, amb Piastri, amb Norris, amb Verstappen, és a dir, tots els favorits que passen ronda, en canvi, queda fora d'aquesta Q2, evidentment ja era previsible, però quina llàstima fa veure un pilot com Alonso a la darrera posició, amb aquest Aston Martin que, evidentment, no és gens competitiu i que acaba 22è, per tant, demà haurà de sortir el pilot asturià últim a la graella de sortida. També quedarà fora Stroll, Bottas, Pérez, Albon i Ocon, i passarà pels pèls Carlos Sainz a la Q2, que començarà d'aquí uns instants. I bé, veurem, després haurem de veure què decideix després de l'estiu amb el seu futur el pilot asturià, però va insinuar a la roda de premsa abans d'ahir que podria ser que la cursa de demà fos la seva darrera aquí en un monoplaça de Fórmula 1.
Doncs no comença gens bé el cap de setmana per Fernando Alonso, tot i que no és novetat perquè la temporada d'Aston Martin està sent molt i molt dolenta, amb molts problemes amb el seu monoplaça. Per cert, ara mirava i els dos últims anys al circuit la pole està per McLaren, Piastri el 2025 l'any passat i Norris el 2024. Veus també a McLaren ben situat per fer la pole aquest any?
Mira, t'ho diré després de la Q2, que és quan els pilots a una sola volta aquí ja no hi haurà benzina ni res que valgui, i per tant podrem veure exactament si algú s'ha amagat les cartes o no, però tenint en compte la tendència aquesta temporada, de 6 curses, 6 pole positions per Mercedes, amb 4 per Antonelli i un parell per Russell, doncs se'm fa complicat veure que Russell o Antonelli a l'hora de la veritat no seran al capdamunt. Ha aparegut ara Ferrari, que ahir no l'havien vist tan competitiu com avui, i per tant veurem si també hi ha aquesta lluita a tres equips, que evidentment quan més gent hi hagi per poder lluitar per la victòria, evidentment millor ens ho passarem a la Gran Premi.
Molt bé, per cert, sempre és important, no només per la salut d'Oriol Rodríguez, sinó també per allò de la degradació dels pneumàtics, la temperatura. Calorada avui al circuit?
Mira, ara mateix a la pista gairebé 51 graus de temperatura. Uf, per tant,
mare meva.
No, ha anat pujant des de dijous fins avui, i demà encara hi haurà més temperatura. És brutal, ara 31 graus de temperatura, 51 a l'asfalt, i la gent que hagi de venir al circuit, evidentment avui ja veiem la gent completament protegint-se del sol, sobretot la gent que és a la Pelús, amb aquests parasols, i la gent que es posi crema, que es posi protecció, perquè evidentment les altes temperatures aquí, la gent que també és hidrati, perquè si no s'ho passaran molt malament. Fa molta, molta, molta calor al circuit de Barcelona.
Aquí li he vist ja que duia un necesser amb crema de sol, era el Damià Aguilar, que demà serà al circuit amb tu, perquè demà farem la transmissió, l'Oriol Rodríguez, el Damià Aguilar del circuit, i compte, hem fet també un fitxatge, tenim analista que estrenarem demà, Oriol.
Sí, la Natàlia Granada, de fet, és una noia que està competint a la Fórmula 1 femenina, aquesta F1 Academy, ja ha obtingut algun podi aquesta temporada, com el que va obtenir a la Xina, i demà la tindrem aquí a la transmissió. Ella és de prop, del circuit. Ella sempre explica que va néixer a la Garriga, que sempre ha sentit els monoplaces des que era molt menuda, el seu pare molt aficionat també al món del motor, i tenim l'oportunitat enguany de tenir una catalana en el Mundial Femení de Fórmula 1. Demà ens explicarà com li va l'experiència i amb ella comentarem aquesta cursa.
Fantàstic. Per aquells que ara es connectin, s'ha acabat la Q1, de moment sense sorpreses, passen els favorits a la Q2.
Amb Hamilton que passa a la Q2, juntament amb Russell, Leclerc, Antonelli, Piastri, Norris o Verstappen han quedat fora d'aquesta Q2, Ocon, Albon, Pérez, Bottas, Stroll i l'asturià Alonso, que ha acabat a la 22a i última posició.
Ara seguirem parlant de motor i també estarem pendents d'aquesta Q2 i, òbviament, de la Q3, on es decidirà la graella sortida del Gran Premi de Fórmula de Catalunya, però continuem parlant de motor, perquè Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
No he dit cap mentida, tens la crema solar a punt o no per demà?
Sí, com sempre.
Molt bé. També a les 4 de la tarda, com aquests oficials de Fórmula 1, ha començat una prova mítica del motor mundial, les 24 hores de Le Mans. De llarg, la prova més important del Mundial de Resistència. I, de fet, podríem dir, Damià, que aquestes 24 hores d'alemans estan al top 3 de les proves del motor, i aquí ho amplio a totes les proves, a totes les disciplines del motor.
Sí, de les 4 rodes almenys, no? Juntament amb les 500 milles d'Indianàpolis i aquest Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, doncs tenim un top 3 prou arregladet, no per aquest ordre necessàriament.
Això comença avui a les 4, aquestes 24 hores d'alemans, i acabarà demà a les 4 de la tarda, són 24 hores. I en aquesta edició hi tenim 3 catalans.
Sí, tenim 3 catalans, tenim Miquel Molina amb el Ferrari dorsal 50, és un excampió de la prova, tenim l'Àlex Riveras amb l'Aston Martin dorsal número 9 i tenim el Dani Juncadella amb el Genesis, aquesta és una marca sud-coreana, amb el dorsal 19. Des de la pole position ha sortit un BMW, un hipercar BMW de l'expilot de Fórmula 1 Kevin Magnussen, dorsal 15, però ara mateix, quan tot just portem aquests primers 25 minuts de la cursa, lidera un altre BMW que pilota un alemany que es diu René Rast. Tenim el cotxe de Molina, que no l'està pilotant ell, sinó el danès Nielsen, és 8è, Juncadella sí que està pilotant el seu cotxe i és 9è, i no ha entrat, de moment no entra entre els 20 primers, Àlex Riveras amb el Aston Martin.
No patiu, que el Damià anirà a dormir, demà serà el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya, però anirà seguint durant tot el cap de setmana de cua d'ull, fins demà a les 4 de la tarda quan s'acabi aquesta prova a les 24 hores de Le Mans. Més cosetes de motor, Damià. Avui hem tingut a Misano prova del Mundial Femení de Motos, que sempre ens el mirem seguirem molt de prop perquè tenim la Sara Sánchez, analista a Univers MotoGP, les transmissions que fem del Mundial de MotoGP aquí a Catalunya Ràdio nosaltres, però també la Paola Ramos, la Ivonne Serpa, catalanes totes elles. Avui, aquesta primera prova a Misano, quart gran premi de la temporada, com els han anat les coses?
Ha caigut la Paola al principi de cursa. De fet, jo crec que no estava tenint una bona cursa. Ha començat primera i quan estava lluitant per la quarta posició, un altre pilot li ha vingut pel darrere, l'ha colpejat i ha anat per terra. Està bé per això, eh? Quarta posició per la Ivonne Serpa, el seu millor resultat de l'any, i vuitena per la Sara, que tornava després d'una lesió. Ha guanyat la campiona i líder, la Maria Herrera. La Ramos és a 70 punts de Herrera en la general.
Molt bé.
Tenim trial.
La primera
jornada del trial d'Andorra.
A casa del Toni Bo, perquè sí, el Toni viu a Estapiera, però viu a Andorra.
Ha guanyat el Toni les dues voltes, és més líder, i en el cas de la Berta Avellán, continua sent líder, ha guanyat la primera volta, però ha perdut la segona, i en el còmput general li han donat la victòria a Sofia Rabino, la italiana, amb els mateixos punts que la catalana.
I també teníem Enduro, a Portugal, Mundial d'Enduro.
Sí, està en marxa. Està en marxa amb el Josep Garcia.
Ja veieu que el Damià, quan són aquests caps de setmana que hi ha tantes proves, té el cap amb tot, i ho domina tot perfectament. Torno a passar per Colònia, pel Lances Arena. Ramon Salmurri, com tenim aquesta primera semi entre Magdeburg i Fuchse Berlin?
9 minuts pel final, una mica menys. Guanya el Fuchse de Berlin d'un gol i, a més, té la possessió.
I una de ciclisme, perquè estan pendents de la penúltima etapa del Tour d'Auvergne. Per aquells que sou habituals amb el ciclisme, si us dic Dauphiné-Libéré, segurament us sonarà més. Ara li han canviat el nom, però és una prova mítica i segurament el gran aperitiu abans del Tour de França.
I del que estava més pendents era de l'estat físic de Pol Sexas, que, recordem, ha patit una caiguda i les imatges que ens arriben no són molt bones. Ha arribat a 1 minut 20 segons d'Isaac del Toro, que és qui ha guanyat l'etapa i que és el gran favorit d'aconseguir la general final, i Pol Sexas, que ha de ser a priori un dels grans rivals de Pogacar i Jonas Vingegaard en el proper Tour de França. Veurem si li ha afectat, si té algun problema més que les rascades, però l'hem vist molt ensangonat, amb moltes nafres pel cos, i estarem pendents del comunicat mèdic de Decathlon per veure si té alguna cosa més.
Sí, perquè recordem que és el que deies, aquest Tour de França, molta gent l'espera no només per aquest duel entre Vingegaard i Pogacar, sinó també pel que pugui fer la gran promesa que per molt ja és present del ciclisme mundial, com és Pol Sexas, el francès. Molt bé, fem una pausa i de seguida, amb un ull posat al Gran Premi de Catalunya, amb la Q2, que és a punt de començar, que de fet ho fa ara mateix, molts monoplaces preparant-se ja al paddock, i també amb un ull posat a Colònia, amb el desenllaç d'aquest partit, Magdeburg-Fuchse Berlin, però també passarem per Malta, on avui tindrem final de Champions amb l'Eti Barceloneta buscant la segona Copa d'Europa.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Sí, el Papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
Molt més.
Et fa molta més il·lusió veure el Papa a l'estadi Olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
100%.
Podries fer també anar a veure Bad Bunny o són coses incompatibles?
Podria anar-lo a veure, sí, però no em crida tant l'atenció.
Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'estadi Olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, però estem els locos o què?
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
I ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
Sí, sí.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés.
Dos minuts i dos quarts de cinc. Recordeu que a partir de les 5 de la tarda obrim espai mundial de futbol amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units, des de Chaturanga, on està concentrada la selecció espanyola, que dilluns debuta en aquest mundial davant de Cap Verd. Com ho he dit? Ho he dit bé o no?
No m'ha estat. Chaturanga.
Sí. No, he dit Chaturanga. No,
és normal, perquè és que és
difícil. Com es diu?
Chaturanga.
Chaturanga. Ah, Chaturanga.
Sí, sí, sí.
Sabeu que hi ha una postura de ioga que es diu... A veure si ho dic bé.
Anem a buscar.
No, és que s'assembla molt. Chaturanga. Chaturanga. Llavors, sí, se'm creuen els cables i a vegades...
Chaturanga d'Andassana, eh?
Sí, correcte.
Sí, sí, sí.
Chaturanga. És com fer una planxa.
Ah, sí. Core, eh? Molt de core aquí,
molt de core, sí. Això mateix. Va, doncs això, a les 5 parlarem del Mundial. Avui amb el Ricardo Arquemada i l'Alberto Jogo per parlar del que va fer ahir als Estats Units. Debut brillant, 4-1, la selecció de Pochettino davant del Paraguai. Passo per la Fórmula 1, pel circuit Barcelona-Catalunya, perquè ja estan els monoplaces a la pista. Comença aquesta Q2, Oriol.
Sí, a veure qui farà Chaturanga aquí al circuit per emportar-se la pole position. Ara ja tenim els pilots que a poc van sortint, a 10 minuts perquè s'acabi aquesta Q2. Encara no tenim temps de referència de cap dels 16 pilots que tenim en pista per veure com comencen a rebaixar els registres que havien marcat a la Q1 en directe a 4:45 de la tarda aquí al circuit, amb centenars, no centenars, no, però desenes de milers de persones que ja hi són avui dissabte, perquè demà, amb aquest tot exhaurit, s'esperen més de 125.000 espectadors, que és l'esdeveniment que a casa nostra trau més gent gairebé al llarg de tota la temporada.
Ramon Salmurri, Lances Arena de Colònia, quan queda pel final Magdeburg Foxe, primera semi de la Champions? Salmo? Sentim l'ambient del Lances Arena, però no tenim el Salmurri.
Aquí està el Salmurri.
Ara, digues, Salmurri, què feies?
No, estàvem aquí comentant l'arbitratge amb el Viren, que s'està posant molt nerviós amb aquesta recta final del partit, i estàvem discrepant d'algunes decisions.
No, no podem dir que sigui casolà perquè els dos són alemanys.
No, no, el que sí que podem dir és que no és el del màxim nivell, diguem. Això sí que ho podríem dir. Oh. Però vaja, a 33-35 guanya el Fuchse, 5 minuts i mig pel final, i a més la pilota és per l'equip del Fuchse de Berlín, l'equip d'Aitor Ariño.
Vinga, doncs amb un ull passat tant a la Fórmula 1 com a l'handbol. Hoquei Patins, ahir va començar la final de l'Hoquei Lliga, Liceu Igualada, final del millor de 5 partits, els dos primers a Riazor, a la Corunya, i ahir la final no va començar gens bé per l'Igualada, que torna a una final de l'Hoquei Lliga 22 anys després. Jugat a Riazor, jugat ahir al vespre, Liceu 8, Igualada 2. I ahir, després del partit, el tècnic de l'Igualada, el Marc Montaner, va ser així de clar.
Jo em canso de repetir que nosaltres som un equip que si no posem actitud i no posem sacrifici no som res. No tenim els jugadors més talentosos de la Lliga com per permetre'ns el luxe d'anar al 50% i guanyar els partits. Nosaltres no ens sabem de fer això. Llavors, els dies que no estem, com avui, que no hem estat en cap moment, els rivals ens passen per sobre totalment.
Marc Montaner, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El dia després del 8-2 segueixes pensant com ahir, que no hi éreu?
Sí, la veritat és que és així. Sí que és veritat que avui ja estic una miqueta més fred, però al final no ens enganyem, amb sis dies, portem tres partits d'una intensitat brutal i amb el de demà seran quatre partits en 8 dies, no? Llavors és difícil també, evidentment no és una excusa, fa 22 anys que no estem en una final, vull dir, només amb il·lusió ja ho hauríem de suplir, però ahir no vam estar en cap moment i ho hem d'assumir.
Per què creus que no hi veu ser?
Bueno, jo crec que hi ha un cansament mental, inclús més gran que el físic, de jugadors molt joves que no estan acostumats a jugar aquestes finals. Només tenim un jugador que les ha jugat. I, bueno, també els jugadors molt joves, staff molt jove, molts elogis aquesta setmana, i a vegades et despistes i has de tornar a posar els peus a terra.
Això suposo que els has dit, també. Sou a Riazor, demà torneu a jugar a 8:45, no us heu mogut de la Corunya, entenc que heu tingut temps per fer teràpia i per aixecar els ànims. Què els has dit als jugadors?
Sí, a veure, avui és un dia de descans que ja ens va bé a tots, a més estem tots junts aquí a l'hotel, moltes hores i podem descansar i parlar de moltes coses, i crec que és un dia de reflexió, no? De reflexionar entre tots de buscar solucions també, però sobretot de reflexionar de veure com volem afrontar aquesta final, no? No pot ser que ja ho veguem tot, o que ja ens pensem que ho hem fet tot eliminant el Barça, quan ens queda el més difícil, que és eliminar un rival igual o més fort que el Barça.
Tornar a la final de l'Hockey Lliga 22 anys després, són molts anys, això ha aixecat molta expectació a Igualada, que és un club que als 90 dominava l'hoquei a Europa amb 6 copes d'Europa, però esclar, la gent té ganes de tornar a veure a l'Igualada competint amb els millors i aquest any ho esteu fent. Aquesta expectació, creus que també ha passat una mica de factura en el primer partit de la final?
No ho crec, sincerament. Jo crec que potser la final no ho sé, perquè encara no hem jugat a casa, però crec que la semifinal ens va ajudar, no? Jo crec que el fet de despertar tanta il·lusió a la ciutat va fer que entre tots, entre l'equip i la gent que no és de l'equip, ens creguéssim que, per exemple, podíem eliminar el Barça, no? Que anys enrere pues, semblava que era impossible. Ahir no ens ho vam creure, també és veritat que estem molt lluny, pràcticament aquí no hi ha ningú, només van venir 20 o 30 aficionats i els van posar en un extrem que no podíem veure en el partit, pobres. Però bueno, al final són coses que passen i que no ens han d'afectar i aquesta samarreta nostra és molt gran com perquè la defensem com ho vam fer ahir.
Dit això, la vostra temporada és excel·lent, tercers a la fase regular en alguns moments liderant la Lliga, victòries de prestigi, no cal anar molt lluny, veu eliminar el Barça als quarts de final, guanyant el Palau, per tant, jo ja entenc que per un entrenador, un cop ets a la final, penses, home, no baixem, diguem-ne, el nivell d'intensitat, però és que el que ha fet l'Igualada aquest any ja és de nota.
Sí, la veritat és que estem molt contents i que les expectatives pues, eren molt més baixes que el que estem fent. I no oblidem que segurament dins de l'Hockey Lliga som el novè de pressupost més baix, anem a dir-ho així, no? Vull dir que estem a la part baixa a nivell pressupostari. Però penso que som un equip jove, molt talentós i ambiciós i hem de treure aquest punt d'il·lusió i ambició perquè si no, no competirem bé la final, com va passar ahir, i hem de buscar aquests punts d'il·lusió i hi ha altres punts que hem de buscar perquè, evidentment, ells són un equip doncs, molt més compensat, amb jugadors molt més contrastats, amb molta més experiència en aquests moments, han jugat menys partits els últims dies perquè van passar més fàcil i hem de trobar altres coses, altres tecles que ens permetin competir millor.
Molt bé. Ahir va ser el primer partit, això acaba de començar, és una final millor de 5, la derrota va ser dura, 8-2, però l'avantatge doblegat és que demà tornem a tenir partit, que recordem-ho serà a quarts de 9, que el seguirem aquí el Tot Gira, de 9 a Riazor, i divendres de la setmana que ve la final viatjarà a les Comes amb el tercer partit, que aquest el fem segur, a les 7 de la tarda. I en farem tants com faci falta per poder veure l'Igualada campió. Marc Muntaner, que tingueu molta sort demà a Riazor.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Per cert, un altre d'hoquei, demà a les 12 del migdia, molt pendents també del Vilassana, que jugarà a la pista del Fraga, segon partit de la final femenina de l'Hockey Lliga. Aquí van el millor de 3, per tant, si demà el Vilassana guanya, les del Pla d'Urgell ja guanyarien la primera Lliga de la seva història. Vinga, torno a passar per la Fórmula 1. Oriol Rodríguez, Q2, que de fet s'està acabant 3 minuts i mig perquè s'acabi. Qui marca ara mateix el millor temps?
Ara el Mercedes de George Russell és el més ràpid, amb 53 mil·lèsimes d'avantatge sobre el Ferrari de Leclerc, el líder Antonelli a 67 mil·lèsimes de Russell i una miqueta més lluny l'altre Ferrari, el de Hamilton, a pràcticament 2 dècimes del seu company d'equip, quan veiem que el Red Bull de Hadjar preparat per sortir a pista, veurem si ho fa per intentar millorar la seva volta, igual com Max Verstappen, però el que queda clar, a no ser que Red Bull tingui algunes a la màniga i també McLaren, és que això serà entre Mercedes i Ferrari, perquè de Russell a Antonelli els tres primers només els separen ara mateix 67 mil·lèsimes.
Molt bé, ara vinc amb tu i m'acabes aquesta Q2, però passo abans per Colònia, Ramon Salmurri, perquè és a punt d'acabar la primera semifinal de la Champions d'handbol, per tant, aviat tindrem ja el primer finalista.
I fa tota la pinta del món que serà el Füchse de Berlín. Està guanyant de 3, queda 1 minut i mig pel final. A més, la pilota acaba entrant, anota el gol, guanya de 4, 35 a 39. El Füchse a punt de ser finalista a la Final Four.
Tens per aquí ja el Viren Morros?
Aquí el tinc, al meu costat.
Ah, vull saludar. Hola, Viren, com estàs?
Molt bona tarda.
Em deia el Salmurri que no estàs content amb l'arbitratge en aquesta primera semi.
Bueno, és que m'està semblant un nivell molt, molt baixet d'arbitratge, la veritat.
Ah, però ara el pujarem, no? Ara el pujarem, no? La segona semi?
Esperem, esperem, esperem.
Què et sembla,
en general, no és que estiguin favorits, donant res a un altre equip, el nivell és baix.
Que se'ls hauria d'exigir al màxim, també als àrbitres, per ser una Final Four de Colònia.
Home, això és el que vull dir, sí.
Escolta'm, serà el Füchse, el rival, esperem, del Barça, si el Barça fa la feina contra l'Olborg. El Füchse de l'Aitor Ariño, tu esperaves?
Bueno, esperava una semifinal molt, molt igual com està siguent. La veritat que al final la porteria ha marcat diferència, el porter del Puig ha estat excels aquests últims 15 minuts i això és el que ha posat el marcador ara 35-40 a favor de Puig Berlín.
Ens recordem que el Magdeburg, Salmo, és l'únic equip que ha guanyat el Barça aquesta temporada, oi?
Sí, el Magdeburg és l'únic equip que ha guanyat el Barça, és el vigent campió de la Bundesliga, el Fuchs de Berlín va quedar segon, però no oblidem que el Fuchs de Berlín és un equip on va jugar Virat Morros.
Sí,
no gaire,
és veritat,
Suïssa,
és tota la raó.
Vull dir que coneix bé també les guineus de Berlín, que són el Fuchs, l'equip que ara mateix aconsegueix la classificació per la final, 35-40, 13 segons, els jugadors ja ho celebren, el Magdeburg, que a poc es va retirant, es desfà de la pilota, i el Fuchs de Berlín, que ho celebra, han aconseguit la victòria contra un grandíssim Magdeburg. El Fuchs arriba a la final.
Bé, doncs ja tenim primer finalista, Fuchs Berlín, l'equip d'Aitor Ariño. Mira, tindríem un puntet de morbo poder veure l'Aitor Ariño cara a cara demà si el Barça supera l'Olborg en el seu partit, la segona semifinal, que, insisteixo, començarà a les 6 de la tarda. Ja per anar escalfant, Viren Morros, Barça-Olborg, Barça favorit, no?
Per mi sí, clarament. Tenen millor plantilla, tenen millors jugadors i ho veig des del meu punt de vista un Barça favorit. Però això és Colònia i aquí sempre poden haver sorpreses.
Fantàstic. Doncs d'aquí una estoneta vinc amb vosaltres i ja ens quedem per fer la transmissió d'aquest partit. Si el Barça guanya serà a la final on jugarà contra el Fuchs Berlín. A tots dos fins ara. I si el Sergi Camps té novetats que ens ho faci saber, d'acord?
Perfecte.
Vinga, a la Fórmula 1 a punt d'acabar-se. De fet, ja comptador a 0 a la Q2. Oriol.
Sí, i faran els darrers intents a alguns pilots que no volen caure eliminats en aquesta Q2, com Gasly, com Colapinto. No servirà de massa perquè quedaran fora de la lluita per la pole position. A veure el temps de l'argentí Colapinto al seu pas per la línia d'arribada. Un Colapinto que es manté a la 13a posició. No han tornat a la pista ni Russell, ni Leclerc, ni Antonelli, ni Norris, ni Hamilton, ni Verstappen, ni Piastri. Aquests classificats per la Q3. També Lawson, Hadjar i Hülkenberg. I el més interessant de tots és que Russell ha estat el més ràpid, però de Russell a Verstappen, del primer al sisè, dues dècimes i mitja. I aquí tenim Leclerc, i tenim Antonelli, i tenim Norris, i tenim Hamilton, i també tenim Verstappen. És a dir, que tenim quatre equips separats per només dues dècimes i mitja. Això ho obre tot, amb una mica més de favoritisme per Mercedes i qui sap si per Ferrari, però això ho obre tot per veure qui s'emporta aquesta pole position d'aquí uns minuts aquí al circuit.
Per cert, Oriol, fins ara aquesta temporada totes les pols han estat per Mercedes, oi?
Sí, quatre per Antonelli i un parell per Russell. Per tant, veurem si es trenca aquesta tendència, absolut domini de Mercedes aquesta temporada, o bé si treu el cap per aquí Ferrari, McLaren o qui sap si Red Bull.
Molt bé, doncs Q2 tancada. Recapitulem, Oriol.
Russell amb el millor registre passa a la lluita per la pole position, juntament amb Leclerc, Antonelli, Norris, Hamilton, Verstappen, Piastri, Lawson, Hadjar i Hülkenberg.
18 minuts i les 5, parlem de waterpolo. Avui a les 9 al Tot Gira viurem en directe una final de Champions, de Copa d'Europa. La final de la Copa d'Europa de waterpolo. Atlètic Barceloneta Prorreco d'Itàlia. Una final a Malta, on s'està disputant per primera vegada de manera conjunta les Final Fours masculina i femenina. I a Malta hi tenim el David Ubach. Hola, Ubach, com estàs?
Què tal? Bona tarda, David. Com esteu?
Molta calor per Malta?
Déu-n'hi-do, però m'imagino que per Barcelona també sí. No us quedeu curts, però no. Aquí la Solana cau i fort.
És bonic la maleta, per cert, o no?
Mira, l'hem trepitjada poc perquè nosaltres principalment estem a Sliema, tot i que són bé localitats adjacents, i d'allà és un contínuum urbà fins a la piscina que està a Jazira, però de l'hotel nostre i del Sant Andreu a Sliema fins a la piscina caminant són uns 10-15 minuts.
Quants dies portes aquí a Malta?
Des de dijous. Des de dijous. Al matí, a les 9 del matí ja érem aquí, al Sant Andreu una mica més.
Avui aquesta final de la Copa d'Europa, on és aquesta hora la plantilla de l'Atlètic Barceloneta?
Doncs mira, al seu hotel de concentració, descansant a les habitacions després de dinar. Avui juguen més tard que no pas a la semifinal de dijous, que va ser la primera a les 7 de la tarda, la final és a les 9. L'Atlètic Barceloneta doncs, descansant després de dinar. Aquest matí, suau sessió d'entrenament a la piscina que acull aquesta final. Doncs a tots els de Fran Fernández s'han exercitat doncs, en una sessió suau, de, que s'acostuma a fer per trencar la rutina en un dia en què tens de final tant a les 9 i que el dia no es faci molt llarg.
El waterpolo ha estat sempre un esport molt potent a casa nostra. La prova en són les medalles olímpiques, mundials i europees aconseguides a nivell de seleccions, però, curiosament, a nivell de clubs, la potència del waterpolo català no s'ha traduït en domini a la Copa d'Europa masculina. 3 títols en total per clubs de casa. Un, el del Natació Barcelona, el 82, van ser els primers. El títol del Catalunya, el 95. I el de l'Atlètic Barceloneta, a les piscines Picornell, mític, l'any 2014. Fa 12 anys. Com s'explica això, David?
Doncs mira, perquè, evidentment, la supervivència dels clubs de casa nostra és complicada, és difícil. També hem tingut cicles en què el domini hegemònic... Ara venim d'un cicle de domini de l'Atlètic Barceloneta, això en waterpolo masculí, diguem-ho així, que fa ja una vintena d'anys pràcticament que dura, però és que abans, als anys 90, per exemple, l'hegemonia era del Catalunya i del Barcelona, que s'alternaven els títols amb plantilles potentíssimes que tenien els millors estrangers d'Europa, pràcticament, i ara això costa més de tenir. El Barceloneta té estrangers, que són, per exemple, internacionals amb Hongria, no?, els dos hongaresos que té, però... no són dels potser dels 5 millors del món, no? Ho diríem així. Per tant, és un tema de múscul econòmic i de la supervivència dels clubs de natació de casa nostra, que cada vegada és més difícil, perquè alguns simplement fan això, sobreviuen.
Tot i així, l'Atlètic Barceloneta, el club mariner, fa anys que olora aquest segon títol, aquesta segona Copa d'Europa, se li resisteix. Aquest any sí? Avui sí?
Bé, et diria que sí, perquè si l'Atlètic Barceloneta va ser capaç d'eliminar el Ferencváros a les semifinals, direu, clar, va ser els penals, no, però no va ser sort, perquè el descans l'Atlètic Barceloneta guanyava 6-3, va deixar només 3 gols al Ferencváros, que és l'actual campió de les dues últimes edicions, i tot un àlbum de cromos. Doncs avui amb el Porreco, perquè no pot fer el mateix, això de la baixa important de Vincenç Vari, l'hongarès, que ja no va jugar a la semifinal, ahir li van treure els punts, però no pot jugar ni de bon tros, és baixa segura, i veurem si veiem l'Unai Aguirre Estelar, que vam veure també dijous a la semifinal a la porteria. Això serà necessari, imprescindible, per optar al títol en la segona final, l'única vegada, el 2014, la va guanyar l'Atlètic Barceloneta, i fins a 12 anys després, avui, no jugarà la segona final.
Avui, a les 9, aquesta segona final per la història de l'Atlètic Barceloneta, si juga finals les guanya, doncs a veure si avui arriba el títol davant del Prorreco. Per cert, que al waterpolo masculí no tenim, ara ho deia, molts èxits de clubs catalans, però sí el femení, amb les 7 Copes d'Europa del Sabadell, la del Sant Andreu l'any passat. Aquest any, però, no ha estat nostra, perquè ja ho sabeu, a la Final Four de Malta hi van arribar Sant Andreu i Mataró, però dimecres tots dos van caure a semifinals. Ahir es va disputar la final de consolació entre els dos equips, i com va anar la cosa, Ubac?
Doncs mira, al final la victòria se la van dur al Sant Andreu en aquest duel català, que ens hagués agradat veure la final, tal com va ser la final de l'any passat, en una final entre equips catalans. Al final, Sant Andreu 9-11 sobre el Mataró, un partit que va començar en domini del Mataró amb un parcial de 2-0 inicial, però la ràpida reacció del Sant Andreu, doncs, va situar les de Javier Nar amb un 2-4 i una davantera al marcador que no van deixar anar fins pràcticament al final, quan el Mataró va ser capaç d'empatar, però aleshores el Sant Andreu va acabar amb un 2-0 al seu favor per sentenciar aquesta medalla de bronze. Segon bronze per al Sant Andreu, últimes 3 Final Fours consecutives del Sant Andreu, bronze, títol i bronze aquest any.
I crec que ets al costat de la portera del Sant Andreu, la Martina Tarré. Hola, Martina.
Hola.
M'ha dit un ocellet que estàs estudiant, eh?
Sí, estic aprofitant aquí el dia de descans per estudiar i apretar ara a la recta final dels exàmens.
Quan tens els exàmens?
Dimarts i dimecres que ve.
Dimarts i dimecres. Què estudies, Martina?
Global Studies a la Pompeu Fabra.
Global Studies, això, per aquells que no estem gaire basats amb els estudis universitaris, què seria?
Seria unes relacions internacionals, no?, però basats principalment en les 3 potències internacionals, que són la Xina, Rússia i Estats Units.
Caram, és a dir, que vas per diplomàtica, eh?
Sí, a més al sector privat, que és el que més m'agrada a mi, però sí, la diplomàcia i el que és la sostenibilitat mundial és el que més em tira.
Molt bé, escolta'm, la portera del Sant Andreu, de les vigents campiones d'Europa, que ja no ho sou perquè ahir es va resoldre aquesta final europea, que recordem va guanyar l'Olympiacos als penals. Li ha fet molt mal a la Martina Tarré haver-se quedat fora d'aquesta final?
Em va fer mal com ens vam quedar, no? Al final nosaltres sí que és veritat que veníem d'un pal molt gran a la Lliga contra el Mataró, aleshores les expectatives, no?, cap a una possible final de la Champions són una mica més llunyanes que el que hem tingut durant tota la temporada. Ja és, no són com igual expectativa real, però sinó a nivell moral veníem una mica tocades i sabíem que els altres equips venien molt forts, però bueno, nosaltres ens plantem a unes semifinals guanyant 4-1, dominant tot el partit per 3 gols, i a falta de 3 minuts ens empaten i ens guanyen a penals. I va ser molt dur, la veritat. Sí que és veritat que igual, no?, doncs no era el nostre any, per, ja et dic, per com hem arribat, no?, a final de temporada, però bueno, ens vam aconseguir remuntar moralment una final de Lliga molt dura i ens vam plantar aquí amb unes bones semifinals, però bueno, felicitar també al Ferencváros de la Bea Ortiz, que fan un treball molt gran i han demostrat, no?, tant a la semifinal com a la final, que tenen una capacitat de reacció molt gran. I bueno, pues, a punt van estar ahir d'endur-se el títol. Hem de valorar poder estar en una Final Four, hi ha molts equips que no han pogut estar i tot serveix per aprendre, i al final són moments, i el moment del Sant Andreu tampoc no ajudava a l'estat emocional de l'equip. Aleshores hem estat amb el que hem pogut i hem intentat demostrar que som un equip gran i que tenim ganes de molta gresca.
Ja sé que això de les finals de consolació a vegades fa mandra, però és clar, ahir tenies un incentiu, que era tu com a portera del Sant Andreu. Ja sé que em diràs que això ho has fet moltes vegades aquesta temporada, perquè us trobeu constantment, però tenies al davant a l'equip rival en aquesta Final Four, a ta germana, a la Mariona, com a portera del Mataró. Et feia il·lusió ahir trobar-te en aquesta Final Four, especialment en una Final Four?
A veure, m'hagués fet més il·lusió trobar-me a la final, ja. No diré que no, però sí, realment sí, em fa il·lusió sempre. Ja et dic, jo crec que el Mataró és un gran equip, ja no només la meva germana, sinó tot el Mataró. Crec que està fent un treball molt, molt bo i molt correcte i molt sòlid. Aleshores, bueno, trobar-te un dels grans equips d'Europa per un tercer lloc, pues sempre és un al·licient molt gran per treure el teu millor nivell, i ja et dic, ja veníem tocades, però bueno, vam intentar demostrar, no?, que al final pues, elles s'han endut la Lliga, però que nosaltres també som grans lluitadores, i jo crec que és el que vam demostrar ahir. Al final anàvem també, no?, guanyant tot el partit, ens aconsegueixen empatant el 9-9 i bueno, traiem allà dos grans gols de jugadores amb molt talent i ens enduem nosaltres al partit.
Mira, crec que tu en el teu cas ja ens has explicat que et quedes de moment a Malta, avui sereu l'equip al Sant Andreu veient aquesta final masculina. El Mataró, ta germana, em sembla que ja estan camí de l'aeroport, camí de tornada cap a casa, i crec que tinc connectada, em diu la Nàdia, la Mariona, ta germana. Hola, Mariona.
Bon dia.
On sou?
Pues ara a l'aeroport a punt d'embarcar,
ja. Ah, molt bé.
Però bé.
Jo estava aquí preguntant-li a ta germana, per aquesta final de consolació, a veure si rajava de tu, però no, molt, molt educada.
Sí, molt, massa.
Massa. Escolta, com porteu la rivalitat vosaltres dues, sent porteres de dos equips tan punters que, atenció, han jugat la Final Four de la Champions, la màxima competició, Mariona?
Crec que hi ha moments i moments. Crec que hem passat moments bastant durs, com a les germanes, però al final també sabem que és un orgull i disfrutem molt el fet de les dues poder estar una Final Four en aquest nivell i veure que realment crec que cap equip era favorit i que qualsevol podria haver arribat a la final. I al final jo crec que és la felicitat aquesta que tenim les dues de veure la teva germana competir per aquest títol europeu.
M'ho he apuntat, no sé si us heu avorrit l'una de l'altra, Martina, crec que era la setena vegada que us trobàveu aquesta temporada entre Lliga, Copa Catalunya, ara la Champions, 7 vegades, l'has tingut cara a cara, Martina?
Sí, sí, Déu-n'hi-do. La veritat que no és fàcil, no avorrir-se del Mataró, però bueno, divertit, perquè això vol dir que els dos estem a un gran nivell i que ens mereixem tots els partits que hem disputat aquesta temporada, la veritat.
Mariona, què et sembla la teva germana com a portera? I què has après d'ella?
Home, a mi em sembla el millor de lo millor que hi ha.
Sí? No ho dius perquè estigui aquí, i perquè estiguem a la ràdio.
No, home, no. No, sempre l'he dit. A mi és una gran referent. A mi m'encanta la mentalitat que té i el que ha aconseguit a fer. I jo aprenc moltes coses, sobretot, evidentment, la Martina i jo parlem molt de la porteria i de partits que no han sortit bé, i m'ha ajudat molt en aquest sentit de saber pues, la mentalitat, aguantar-la durant tot el partit i poder seguir endavant, tot i no tenir un bon partit.
Martina, tu ets la gran, oi?
Sí.
Quants
sí,
anys
sí.
Us porteu amb la Mariona?
2 anys i 2 mesos.
I de la germana petita tu també n'aprens, malgrat ser la gran.
Home. La veritat que sí, O sigui, cada cop més, al final crec que la Mariona està fent una evolució molt gran, cada cop és una portera molt més assentada, una portera que defineix finals, no? Que al final és el que han de fer les porteres, estar en els moments importants i demostrar per què treballem el dia a dia i ser un gran mur a la defensa, i crec que és el que cada cop més està aconseguint la Mariona, sobretot a nivell mental. Al final, a nivell físic, té unes condicions espectaculars, però a nivell mental cada cop és un mur més impenetrable, i jo crec que el Mataró està aconseguint molts dels èxits que està aconseguint gràcies al que estan podent disfrutar de la Mariona.
Curiositat, Mariona, quan sou a la piscina jugant l'una contra l'altra, clar, sou de porteria a porteria, no us xuteu, no? És a dir, no us teniu cara a cara, però us veu allò a la distància. Us creueu la mirada, Mariona? Us envieu senyals?
No, jo crec que cada cop menys. Jo crec que al principi, jo recordo l'any passat algun partit meu que no vaig tenir un bon partit, i de mirar endavant i veure la meva germana amb una cara de dir-me, va, Mariona, que tu pots. D'anar-me animant i a poc a poc, però ara aquesta temporada ja no m'anima la Martina.
Ostres, això està molt bé, Martina, que animis a ta germana tenint-la com a rival, Tot i que suposo que al final te n'has adonat que potser no ens passem perquè és una rival pels títols.
Clar, clar, ara ja, si veig que té una mica de huequito, l'hem d'aprofitar.
Ara ja vola sola, ara ja vola sola la Mariona.
Ja, clar, ja no interessa animar-la ja a la meitat del partit i dir-li, vinga, va, tal. No.
Molt bé. Escolta'm, Mariona, en el vostre cas, el Mataró, fa la sensació que això és l'inici o la continuïtat d'un projecte molt i molt interessant, i que, per què no, la Copa d'Europa tard o d'hora pot caure pel Mataró, no?
Sí, bueno, crec que... Bueno, jo porto la meva tercera temporada, i la meva primera temporada va ser una mica un xoc de realitat. I la temporada passada vam començar a construir un bloc molt jove, i aquest any hem tret molt de profit, hem pogut acabar de fer un equip molt complet amb les estrangeres que hi ha i la Clara Espart. Jo crec que encarem una temporada següent molt bona, que tenim molta il·lusió, i cada cop estem agafant més experiència a les joves, i bueno, i això, i crec que és una fase molt xula que estem passant totes.
Molt bé, i en el teu cas, Martina, ara ens ho deies, que és un moment delicat pel Sant Andreu, perquè, ja ho sabem, és sabut, el Sant Andreu deixarà d'apostar econòmicament per l'equip femení, i moltes de les que heu fet aquest equip campió d'Europa marxeu, com és el teu cas. Et fa pena la situació?
Sí, o sigui, a veure, rectificar una mica, perquè no és que deixin d'apostar, sinó que al final reorganitzen per intentar sostendre de la millor manera el club, aleshores respectant, òbviament, la situació econòmica del Sant Andreu. Al final nosaltres també mirem una mica per nosaltres i hem d'anar per projectes ambiciosos que vulguin fer grans coses amb nosaltres i que puguin, no?, tenir la capacitat de sostendre'ns també a nosaltres. I sí, molt trista, perquè crec que tenim un grup molt humà que és molt difícil d'aconseguir, i al final havíem aconseguit, no?, que totes les peces encaixessin, que totes estiguéssim còmodes, que entenguéssim com jugar juntes, i bueno, realment se'n va un grup molt xulo, la veritat, que es dispersa per tot el waterpolo català, però bueno, també contenta, perquè al final crec que ens venen experiències i reptes molt xulos individualment i també sigui fora o dintre del waterpolo, cap a totes les jugadores de l'equip. Contenta també pel repte en el que em fico jo, contenta i feliç per l'etapa que he viscut al Sant Andreu, i amb ganes d'un nou repte.
Ja es pot dir, on te'n vas, Martina?
Sí, no, jo no m'amago massa, la veritat.
Al Sabadell,
sí, me'n vaig al Sabadell.
Vaja, que et seguiràs trobant a la Mariona, cara a cara, això segur, i que home, seguireu competint pels títols, i ja veurem si per una final de la Champions, que seria l'objectiu que ens falta, Mariona, una final de les germanes Tarré, porteria i porteria, un Sabadell-Mataró la pròxima temporada. Això seria fantàstic pel waterpolo català i per la família Tarré,
Home, seria increïble. Seria un somni per fi fet realitat.
Us ho pregunto totes dues ja per acabar. Atlètic Barceloneta Prorreco, qui guanya avui aquesta final masculina? Mariona.
A mi m'encantaria el Barceloneta, perquè crec que estan fent porten 12 anys lluitant per aquest títol, però crec que guanyarà el Prorreco. Però ojalà guanyi el Barceloneta.
Val, sinceritat al poder. Molt bé. I tu, Martina?
Sí, sí. Jo, la veritat, que no li portaré la contrària a la Mariona. Segueixo bastant la Champions masculina i crec que el Barceloneta té una molt bona defensa, però que el Prorreco té un molt bon atac. Crec que van fer història ficant-se en una final superant el Ferencváros al Barceloneta. Aleshores, pot ser un al·licient i depèn de l'Unai a veure avui com està, però crec que el Prorreco té un molt bon equip i se l'endurà el Prorreco també.
Escolta'm, falten molts anys, però quan us retireu, ves que no us fitxi per fer de comentaristes de les transmissions de waterpolo, perquè us veig aquí molt, molt ficades, però queda molt de temps per això. A totes dues, moltíssimes gràcies i a seguir remant fort pel waterpolo català i que arribin més títols. No serà aquest any, però segur que en els pròxims anys arribaran més Champions pels clubs catalans. Una abraçada a totes dues, gràcies.
Igualment.
Gràcies a vosaltres.
I David Ubach, ens sentim després, a partir de les 9, aquesta transmissió que farem en directe a aquesta final de la Champions, a veure si l'Atlètic Barceloneta és capaç d'aconseguir la segona final, i ens quedem amb això que deies, Final que juga, final que guanya. Tenim només un cas, però avui és la segona final de la seva història, a veure si també aconsegueix el títol, David.
Sí, tant, perquè aleshores va ser el primer any de Xus Martín com a entrenador a la banqueta i la va guanyar Fran Fernández, que aleshores el 2014 era jugador, s'estrena aquesta temporada com a entrenador de l'Atlètic Barceloneta. Ella a la banqueta i del 2014 queden Alberto Munarriz i el Xelo Echenique també com a jugador. Són la vella guàrdia que optarà a la segona Champions avui. Tant de bo hi hagi sort.
Gràcies, Ubach. Fins després.
Fins després. Adéu-siau.
Un minut i les 5 de la tarda, de seguida les notícies amb la Berta Torrades, però passo per Montmeló, pel circuit Barcelona-Catalunya, perquè som a 8 minuts i mig perquè es defineixi la graella de sortida del Gran Premi Barcelona-Catalunya de demà, a 8 i mig perquè acabi la Q3, Oriol.
Sí, però haurem d'esperar encara uns minutets fins a les 5 i 3. No començarà aquesta sessió perquè hi ha hagut una bandera vermella causada d'un accident que ha tingut...
Hi ha hagut bandera vermella, per tant, tot s'endarrereix,
Sí, sí, hi ha hagut un accident de Charles Leclerc, el pilot de Ferrari, quan intentava la seva primera volta ràpida, ha tingut un accident al segon sector del circuit i, per tant, ja queda fora de combat, ha destrossat el cotxe, Està bé Charles Leclerc, però déu-n'hi-do la topada que ha tingut el pilot de Ferrari. Això vol dir que d'aquí 3 minuts es reprèn aquesta sessió, amb 8:30 perquè s'acabi. De moment, només Piastri i Verstappen havien marcat la seva volta ràpida amb el pilot de McLaren amb la pole provisional.
Ara ve la Berta Torrades amb les notícies. Abans, amb...